L'Organització Mundial de la Salut creu que es podria haver produït una rara transmissió de l'antivirus entre humans que hagin tingut un contacte molt proper al creuer en què han mort 3 persones. Ara s'està pendent de l'evacuació de 3 persones més. 2 d'elles necessiten atenció mèdica urgent i la tercera és un contacte de risc. Als Països Baixos i Alemanya, respectivament, és on serien portades aquestes persones. La coordinadora de l'Organització Mundial de la Salut a Cap Verd, Anne Lindstrand, explica quin és l'estat de salut dels casos sospitosos.
Per sort, la situació d'aquests 2 pacients sintomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies. Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
Dels 147 ocupants del creuer, 5 són catalans i, segons ha pogut saber TV3, les autoritats espanyoles hi estan en contacte. En parlarem amb el secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, i amb l'infectòleg Oriol Mitjà, actualment metge del Consell Europeu de Recerca.
Catalunya nit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que s'ha de reforçar el pla per retirar les armes blanques de la via pública després dels 2 assassinats del cap de setmana.
El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
La consellera, que donarà explicacions al Parlament en els pròxims dies, ho ha dit el mateix dia que l'assassí d'Esplugues ha entrat en presó sense fiança.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit aquest vespre a Barcelona que els països de la Unió Europea s'han de reforçar militarment sense complexes. És un debat ben viu entre els països comunitaris davant el context de guerra a l'Orient Mitjà i també a Ucraïna. I amb Donald Trump a la Casa Blanca, el govern nord-americà assegura que manté la treva amb l'Iran.
A banda de les 2.000 persones que dormen al carrer a Barcelona, hi ha 6.000 persones més considerades sense llar. Persones que dormen en pensions, pisos d'entitats o bé assentaments en parcs de la ciutat i que agrupen persones de perfil molt heterogeni.
Vam pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal treballadora.
I a partir de les 11, a la segona hora del programa, hi posarem molta música.
Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Riquití, 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 tothom fa riquití.
Traurem el cap a la festa de celebració dels 20 anys d'ICAT i del 10 anys del concert, el desconcert, més ben dit. Festa grossa avui amb grups com Pastora, Mamaduixa, Ferran Palau o Sidoní. I coneixerem també un grup de hip-hop de Sant Adrià que, com a millor grup de ball d'Espanya, poden participar en el Mundial que es farà als Estats Units. Ara per ara, però, tenen un problema greu. No tenen diners suficients per fer aquest viatge.
La tieta amb la gula es passeja buscant pastís. I cada solter de la sala buscant amics.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Riquití, 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 tothom fa riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Un grup a la beuda bat sobre qui és qui. Que la mort ens separi tot riquití.
Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití. Riquití, riquití, riquití. Fins que la mort ens separi, separi. Riquití, riquití, riquití.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Tres passatgers del vaixell en què s'ha detectat un brot d'antivirus seran evacuats en les pròximes hores. L'embarcació continua ara mateix atracada a les costes de Cap Verd a l'espera que es faci aquesta operació i mentre encara s'està negociant cap a on anirà quan reprengui el rumb. La companyia assegura que vol anar a les Canàries, però el govern espanyol no ho veu clar. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Què se'n sap ara mateix de les persones que s'evacuaran?
Doncs són dos tripulants que presenten símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les tres víctimes mortals. El trasllat es farà en avions medicalitzats per garantir-ne el tractament i l'aïllament. Primer desembarcaran a Cap Verd, on ara hi ha el creuer aturat, com dèiem, i l'últim comunicat, la companyia Oceanwide Expeditions, diu que té la intenció d'atracar a Tenerife o a Gran Canària una vegada s'hagi fet aquesta evacuació. Però el Ministeri de Sanitat espanyol defensa que no hi ha motiu clínic perquè el creuer s'aturi a les Canàries si no hi ha nous casos positius. Una decisió que comparteix el govern canari, com explica el president Fernando Clavijo.
Canarias va con la posición clara de entender que si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Cabo Canarias ir a Holanda.
Tot plegat, això mentre es negocia amb l'Organització Mundial de la Salut, quins han de ser els pròxims moviments? Recordem, ho dèiem i ho hem destacat en portada, que l'Organització Mundial de la Salut no descarta que hi hagi hagut una transmissió persona a persona entre algunes de les persones que han tingut un contacte que hauria estat molt estret a bord del vaixell. Però, Cèlia, com dèiem, es negocia, de fet, amb l'organisme, amb l'Organització Mundial de la Salut, quins seran els propers moviments?
Sí, exacte. Aquesta tarda, un equip d'epidemiòlegs de l'organització ha pujat a bord per revisar el vaixell i comprovar l'estat de la salut de totes les persones que hi ha a bord. L'objectiu és descartar que hi pugui haver més contagis de risc, però de moment encara no hi ha decisió. La coordinadora de l'OMS a Cap Verd, Anne Lindstrand, explica quin és l'estat de salut de les persones que sí que evacuaran.
Per sort, la situació d'aquests dos pacients simptomàtics és estable i també ho ha estat els últims dies. Els han atès les autoritats sanitàries de Cap Verd. Un equip mèdic equipat ha estat al vaixell diverses vegades, de manera que han pogut ser tractats in situ i ser avaluats per les seves necessitats mèdiques.
Ara hem de fer una mica de balanç de contagi, Cèlia, perquè estem parlant tot sovint de casos sospitosos. Hem d'explicar que són casos que presenten símptomes però que encara no ha estat confirmats per laboratori. Sabent això, quin és l'últim balanç que s'està donant de contagis?
El Ministeri de Sanitat l'ha fet cap a 4:45 de la tarda. És de 3 morts, un pacient crític ingressat a Sud-àfrica i 2 casos amb símptomes, com deies, que són els que s'evacuaran. Recordem que dels 147 ocupants del creuer, 5 són catalans. El vaixell va sortir d'Ushuaia l'1 d'abril. Els 3 passatgers morts es van començar a trobar malament durant el trajecte i no es descarta que aquest contagi es produís ja abans d'embarcar.
Gràcies, Cèlia.
Doncs són les 10:08. Podem saludar ara a Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat. Senyor Fernández, bona nit.
Hola, molt bona nit.
D'entrada li volia preguntar si tenen alguna novetat sobre els 5 catalans que hi ha al creuer.
El darrer contacte que hem tingut per correu electrònic era que estan bé, amoïnats per la situació que viuen, però tranquils. És a dir, una tranquil·litat dintre d'aquest espai, que evidentment és una situació complicada, però estan bé de salut i a l'espera de les notícies sobre l'evacuació o no evacuació, l'aturada o no aturada del vaixell a Canàries.
Per tant, vostès s'hi comuniquen per correu electrònic, entenc?
Exacte, sí. La comunicació per altres vies no ha donat resultat. Uh-huh. El govern estem en contacte amb ells i estan continuant confinats i també està coordinat el govern amb el govern d'Espanya per poder garantir la seva seguretat i la repatriació així que sigui possible i les condicions siguin les adequades.
Sobre aquesta possibilitat que l'embarcació fos conduïda cap a les Canàries, en tenen algun detall? Això serà així? Finalment no? Què és el que en saben?
Les notícies que ens arribaven a nosaltres al migdia i a la tarda era que s'estava estudiant entre els governs de Canàries, del govern espanyol i el de la OMS, amb una posició molt clara de la OMS de necessitat de fer arribar el vaixell fins a Canàries, no? També era un moment que no se sabia si serien evacuats les 3 persones que ja han estat evacuades, els 2 malalts que hem de confirmar que siguin per l'antivirus, que no sigui una altra malaltia, i el contacte estret. Des d'un punt de vista pràctic, evidentment s'ha de tenir en compte que molts dies en el vaixell tampoc són el més saludable pels ocupants i evidentment també pels catalans, però evidentment hem de tenir-nos a les decisions que es prenguin des de l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol.
Clar, per això mateix que vostè ens acaba de comentar, la sensació d'estar en un lloc tancat o més o menys tancat on ja hi ha hagut algun cas o possible cas, això pot neguitejar aquests 5 catalans com la resta, evidentment, de passatgers. Suposo que ells el que volen és venir cap a Catalunya el més aviat possible. Quan això sigui possible, quan això es pugui fer, quin és el protocol que hi ha previst per aquests 5 passatgers?
Sí, el protocol depèn de l'avaluació que s'està fent en aquests moments en allà per part de l'equip d'epidemiòlegs de l'Organització Mundial de la Salut, perquè hem de tenir molt clar quin és el grau de contacte que han tingut les persones, els passatgers, amb els passatgers afectats de la malaltia, no? Amb els casos. En el cas de que no siguin contactes estrets, s'ha de procedir d'una forma més senzilla, que és una evacuació que es pot fer amb vols comercials, amb mascareta i amb les garanties evidents de, no d'aïllament, sinó això, garantir que es mantenen les mascaretes, i a l'arribada a casa, doncs, un aïllament domiciliari i un seguiment estret, una vigilància epidemiològica estreta. Això comptant que no siguin contactes estrets i, evidentment, que no tinguin símptomes. Si tinguessin símptomes, llavors s'ha de fer un transport medicalitzat i utilitzar les unitats d'aïllament i tractament d'alta seguretat, que tenim una a Catalunya, concretament a l'Hospital Clínic, n'hi ha 6 més a la resta de l'estat espanyol. Creiem que això és una possibilitat bastant remota i esperem que els puguem repatriar quan sigui el moment sense les complicacions dels aïllaments aquests.
Aquests dies és inevitable que hi hagi gent que no pensi en el que va passar a l'inici de la Covid i d'aquella pandèmia. Per això és molt important donar informació que sigui fiable i segura, perquè també en corre molta que no ho és. I d'entrada li volia preguntar què en sabem de l'antivirus. És a dir, aquests dies llegíem que a Sud-amèrica hi havia hagut alguns casos. A Catalunya s'ha detectat mai algun cas d'antivirus?
Sí, l'antivirus, a veure, és un virus poc freqüent que té una incidència baixa, fa pocs malalts. A tota Sud-amèrica, durant l'any 2025, van ser aproximadament 250 persones afectades per aquest virus. És un virus que no el transmeten als animals, no és un arbovirosi, que diguem tècnicament. Sí que és d'origen animal, perquè el virus el porten els ratolins, els rosegadors, i amb els excrements, els orins, la saliva, es diposita a terra, i quan tot això és sec i es trepitja, per exemple, els virus que segueixen actius s'incorporen a l'aerosol que es produeix, a la pols, per dir-ho d'alguna manera, i poden ser inhalats, de manera que ens arriben per via respiratòria, però d'aquesta pols, no? Normalment, el més freqüent és això, no de persona a persona. Causen malaltia, una malaltia que és molt semblant a una grip en els seus inicis i que pot derivar en unes hemorràgies pulmonars, que són la causa de que entre un 30 i un 50% de les persones infectades puguin morir per aquesta infecció, no? És una letalitat que diem, doncs, que no deixa de ser elevada, fins en això, entre un 30 i un 50% segons els brots que hi ha hagut en diferents països. A Sud-amèrica està més o menys normalitzada, tot i que és una malaltia rara, 250 casos en un any a tota Sud-amèrica, realment no és una xifra elevada. A Europa no estem acostumats, no hi ha casos d'antivirus, i menys d'antivirus pulmonar, i a Catalunya i Espanya no hi ha hagut casos en els últims anys. Vam tenir una sospita d'antivirus fa 2 anys, justament, novembre del 2024, aproximadament, una mica menys de 2 anys, que finalment es va descartar. Es va descartar 4 mesos després de que aquesta persona estigués afectada i tota la informació que teníem, els símptomes clínics, etc., apuntessin a l'antivirus, excepte una peça, que era la confirmació microbiològica de que la infecció era per aquest virus, no? que el laboratori no ens la donava. Malgrat això, es va tractar com si fos un antivirus. La persona es va recuperar, es van fer els tractaments de salut pública necessaris, a la seva masia, perquè era una persona que podia ben veure que hi havia aquests indicis de ratolins, dels excrements, etc, etc. Però 4 mesos després va tornar a tenir la malaltia i es va poder diagnosticar com una hemorràgia pulmonar d'origen autoimmune, amb la qual cosa vam descartar que fos un antivirus. És una malaltia rara a casa nostra i al continent europeu.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit per acabar. Només li volíem preguntar si també estan en contacte, suposem, amb els familiars d'aquestes 5 persones que hi ha a les embarcacions i què és el que els diuen.
Amb els familiars no hem entrat en contacte, ells no ens ho han demanat. Suposem que ells estan en contacte amb les seves famílies i en part també per respectar la seva privacitat, igual que no hem publicitat ni qui són ni els hem posat en contacte doncs amb mitjans com molts ens han sol·licitat. Hem de tenir paciència, la situació evidentment podria ser diferent, però és la que és i hem d'anar complint amb el que està protocolitzat i amb el que podem fer segons la informació que anem disposant en cada moment, assegurant la màxima transparència i aprofitant també per intentar evitar aquest alarmisme que en molts mitjans, a xarxes socials sobretot, doncs ha sortit, no? Aquestes comparacions una mica posades al límit amb la Covid, parlant ja d'una pandèmia, etc, etc. Quan cada any tenim una pandèmia que ens causa molts morts, com és la simple grip, no? Que molts consideren inofensiva. No estem en una situació, o pensem que a hores d'ara, amb la informació que tenim, no estem en la situació que estàvem quan la Covid, i que realment pel tipus de virus i pel que coneixem de la seva transmissió, que realment és molt poc freqüent entre persones, això no pot derivar en cap risc real per la població.
Doncs això és el que intentem fer, informació rigorosa quan l'anem distribuint. I el que s'acaba d'anunciar ara, mentre parlàvem amb vostè, és que finalment es confirma que el vaixell anirà a les Canàries, que era una de les possibilitats.
Doncs és una de les possibilitats que nosaltres també estàvem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs em dones una bona notícia. Moltes gràcies.
Doncs aquesta és la notícia ara mateix que hem pogut confirmar. Estàvem conversant amb Esteve Fernández, que és secretari de Salut Pública de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Passen ja 18 minuts de les 10. Ara de seguida saludarem Oriol Mitjà, l'infectòleg que ara actualment també és metge del Consell Europeu de Recerca, però ampliem aquesta informació que ara donàvem. L'Organització Mundial de la Salut, efectivament, en coordinació amb la Unió Europea, acaba de sol·licitar al govern d'Espanya que aculli aquesta embarcació a les Illes Canàries en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. En aquest moment, aquesta embarcació que es troba a Cap Verd, on ha estat doncs fondejada després de detectar un brot de la infecció de parantavirus. El Centre Europeu per la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència allà mateix, a Cap Verd, com explicàvem. La resta seguiran, per tant, rumb, ara sabem, fins a les Canàries, on esperen poder arribar en un termini de 3 o 4 dies. El port en concret encara no ha estat definit. Una vegada allà, tripulació i passatgers seran convenientment examinats, atesos i traslladats a les seves corresponents països. El procés serà articulat mitjançant un protocol comú de gestió de casos i contactes elaborat per l'OMS i per aquest centre europeu, i comptarà amb totes les garanties de seguretat necessàries. Tant l'atenció mèdica com els trasllats es realitzaran en espais i transports especials habilitats ad hoc per aquesta situació, evitant tot contacte amb la població local i vetllant en tot moment per la seguretat del personal sanitari. Aquesta és la informació que ens acaba d'arribar i que remet a l'Organització Mundial de la Salut. El govern espanyol donarà a conèixer els detalls d'aquest protocol tan aviat com siguin definits també per l'Organització Mundial de la Salut i el Centre Europeu. Aquesta hora podem saludar, com deia Muriel Mitjà, bona nit i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bona nit.
Estàvem llegint aquesta informació d'última hora per a la qual doncs, et demanem una primera valoració, no? Com s'haurà de fer aquesta evacuació si s'acaba doncs, confirmant aquesta petició que ha fet l'OMS al govern espanyol de que el vaixell pugui atracar a les Canàries?
Jo he estat en contacte amb l'OMS i ells estan acabant de fer els estudis per esbrinar quin és el focus. Depenent de quin sigui el focus, els protocols poden variar lleugerament i això ho sabran en les properes hores o dies. I els protocols que acabes de llegir em semblen molt encertats, és a dir, veritablement com desembarquen tots aquests passatgers i com es trien quins són casos perquè ja presenten símptomes, quins són contactes, que en principi ho serà la majoria, i com es fan els trasllats i els espais i transports que s'habilitin, és crític. Per què és crític i per què és tan rellevant en aquesta malaltia? Perquè parlem d'una malaltia molt greu, que en cas que algú l'agafi, hi ha doncs, una alta probabilitat de morir del 40%. Aleshores, hem de ser encara més precavuts que el que seria amb una grip o amb, fins i tot amb una Covid. No? Només anant un pas enrere, a l'antivirus, hi ha dos grans grups. Un que es produeix a l'Àsia, que fa una malaltia més lleu, però molts casos, sobretot a la Xina, 10.000 casos en zones rurals, entre gent agrícola que doncs, guarda els, hi ha rates als pallers i al moure la palla o el gra d'arròs s'infecten per entrar en contacte amb l'orina i les femtes d'arrossegadors que han estat en els pallers. Després hi ha un segon tipus, que és l'americà, que el secretari de Salut ens deia que és més infreqüent, però molt més letal, fins al 40% de les persones moren, comença amb aquest contacte amb els fluids del rossegador, els primers dies fa una febre i un mal de cap, i després, a les 3 setmanes, de cop i volta, en un dia, el malalt es desploma, de manera que els vasos sanguinis que travessen els pulmons es tornen més porosos i la sang o els fluids que travessaven pel torrent sanguini comencen a acumular-se dins dels pulmons, de manera que és com una esponja que no permet fer l'oxigenació. I si no hi ha accés a un hospital de primer nivell on li puguis fer respiració o ventilació mecànica, o bé el que se'n diu la ventilació extracorpòria, és a dir, que substitueixes la funció del pulmó i del cor perquè tens un equip d'anestesistes de primera línia, doncs aquest pacient tindria molt mal pronòstic. Per això és que parlem d'una malaltia que és tan delicada i que sí que hi ha pocs casos anuals, però cada cas és greu i és important. I el segon aspecte és la transmissió. Fins ara la transmissió es pensava que era només de l'animal al ser humà. I això és el que continua passant a la Xina. Però, en canvi, a Amèrica, els darrers 5 anys, s'han vist ja diversos brots en els quals hi havia transmissió de la persona a la persona. En concret, va haver-hi un brot de 34 persones a Argentina, que una persona infectava 5, l'altra 10, l'altra 6, i el contacte podia ser de dues maneres. O bé, perquè era la seva parella i tenia un contacte molt estret, de forma que la persona infecciosa excretava el virus a través de la seva saliva o les seves genives i amb els petons era contagiós, o fins i tot una persona que estava en un festival i va infectar les persones que s'asseien a costat i costat. És a dir, només per la respiració, amb la tos, els aerosols eren capaços de transmetre a persones que haguessin estat en un contacte molt estret a pocs metres. Això és molt rellevant i perquè per primera vegada el que ens estem trobant és un virus greu, però que ara té una millor adaptació a la transmissió entre persones i que sembla que l'OMS també confirma que s'ha produït en el creuer que està doncs, venint cap a Canàries.
Sí, de fet, ha estat el nostre titular d'obertura, d'alguna manera, que l'OMS doncs, estudia la possibilitat i que no descarta que això hagi anat d'aquesta manera en aquest cas. No? De tota manera, estem conversant amb Oriol Mitjà, Oriol, de l'experiència del Covid. Se suposa que n'hem après moltíssim, és a dir, estem davant d'una operació, en tot cas, que s'hagi de fer d'evacuació de les persones d'aquest vaixell, que és una operació, i donada la informació que tu ara ens donaves, doncs és evident que és molt delicada, però tenim experiència, no? És a dir, aquesta evacuació amb els controls que hi ha ara d'infecció i d'aïllament, en principi és una operació que ha d'anar bé.
Sí, exactament. És a dir, primer parlem de les mesures que tenim per tractar-lo. Sí. En la variant euroasiàtica hi ha una vacuna i un antiviral, però en la variant americana no tenim cap de les dues eines. Per tant, l'únic que podem fer és aïllaments i quarantenes per evitar que la transmissió passi a altres persones. Aleshores, bàsicament, tot hauria d'acabar bé si s'apliquen les mesures de control necessàries que acabes de llegir, que s'acaben de publicar. El primer que s'ha de fer és identificar els casos amb símptomes. Qualsevol persona amb símptomes s'hauria d'aïllar de forma immediata en una cabina individual amb ventilació independent. Després, quan es faci el desembarcament, hauria de continuar en aïllament. Tots els contactes estrets, que jo crec que s'hauria de considerar tota la resta de passatgers i tripulació, haurien d'anar en quarantena. Quarantena significa que abans de desenvolupar els símptomes els tens en un període d'observació, en principi de 3 fins a 6 setmanes, perquè aquest és el període d'incubació, des de que una persona s'exposa fins que presenta els primers símptomes. On el problema ara serà molt logístic, no? Com gestiones aquestes persones? Hi haurà països com Alemanya, Regne Unit, que sí que podran repatriar els seus passatgers, però hi ha 50 filipins a bord i també ucraïnesos que eren part del staff. Aleshores, aquestes persones, doncs, amb molta probabilitat hauran de reallotjar-se en espais adequats. I amb tota seguretat s'haurà d'esperar, doncs, aquest temps de quarantena per assegurar-nos que no desenvolupen símptomes i, per tant, no infecten la població local.
Aquesta quarantena, en aquest cas, de l'antivirus, quan dura? De quants dies és?
Sí, de mitjana són de 3 setmanes, però hi ha algunes persones que tarden fins a 6 setmanes en desenvolupar símptomes. Aleshores, la recomanació de l'OMS és 42 dies de quarantena fins a assegurar-te que aquesta persona no ha desenvolupat símptomes. Això habitualment significa que les persones, per exemple, podrien desembarcar, les traslladarien en un centre sociosanitari i romandrien en quarantena, idealment, doncs, aquest període fins que se'ls descarta com a potencials contagiosos, i mentrestant s'utilitzen totes les mesures de protecció per a tot el personal que hagi d'estar en contacte amb aquestes persones, que serà tot el personal portuari que hagi de pujar en el vaixell, també tot el personal sanitari que hagi d'atendre aquests pacients. Aleshores, doncs, això inclouen les proteccions individuals, que són les EPIs, tots aquells vestits que eren impermeables, bates, guants, ulleres, les mascaretes, que han de ser N95, del filtratge, i després la neteja, desinfecció, viricides, assegurar-te que en tot el vaixell no hi ha ratolins ni cap altre rosegador que pugui mantenir la transmissió. I els treballadors de centres sanitaris, doncs, també una alerta molt elevada en la utilització de les EPIs i les mascaretes N95, perquè també hi ha hagut casos de transmissió en entorn sanitari.
Molt bé, doncs, efectivament, són hores en què hi ha moviment en tot el que té relació al voltant d'aquest vaixell d'entrada, perquè ja hem dit que l'OMS ha demanat al govern espanyol que el vaixell pugui atracar en un port a les Illes Canàries i que serà així, però a més a 3Cat Info, fonts de 3Cat Info, doncs podem explicar que s'acaba d'evacuar el primer dels passatgers amb símptomes, dels dos passatgers que ja hem explicat que s'havien d'evacuar perquè tenien símptomes, i que és un avió que ha aterrat a Praia, això és a Cap Verd, fa prop d'una hora, i que cap a les 10 i pocs minuts, per tant ara mateix, ha aterrat un segon avió medicalitzat, s'entén que per evacuar l'altra persona amb símptomes. Ja hem explicat que aquest vaixell, per arribar a les costes de les Canàries des de Cap Verd, doncs necessita uns 3 o 4 dies de navegació. Seran 3 o 4 dies, Oriol, en què també veurem, no?, si hi ha més casos o persones amb nous símptomes, i per tant veurem si es redimensiona aquest brot.
Exacte, sí, i en això coincideixen els companys de l'OMS. Com que hi ha hagut una cadena de transmissió, es pensa que el primer cas el devia adquirir a terra, mentre encara està a Argentina, alguna de les províncies on hi hagués casos, ell devia estar viatjant amb la seva dona i era dels Països Baixos, cap al 20 de març. Aleshores va embarcar el dia 1 d'abril i va traspassar el dia 11 d'abril. Aquesta persona hauria potencialment infectat a altres 6 persones. I això ho podem començar a dir perquè hi ha 2 setmanes entre la defunció del primer cas i l'aparició dels altres 6 casos, incloent la dona, el pacient de Països Baixos, l'anglès, l'alemany i els 2 tripulants. Aleshores, s'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, de distància social, d'utilització d'higiene de mans, etc.
Gràcies per aquests minuts, per totes aquestes explicacions, Oriol Mitjà, metge i investigador. Digue'm, Oriol.
Sí, no, només aquest últim missatge de, crec que de tranquil·litat, és a dir, la situació és, cal posar-hi el focus, és important que prem atenció a aquestes malalties emergents que cada cop són més freqüents i com els virus també s'adapten a la transmissió de persones a persones. Per tant, sense treure importància a aquest esdeveniment, però per altra banda de, doncs, també explicar que amb les mesures en què estan informant les regulacions internacionals serà molt improbable que això arribi a la població i també que tenim nous tractaments que s'estan desenvolupant per prevenir els antivirus.
Doncs important també subratllar això últim. Gràcies a Oriol Mitjà, que vagi molt bé. Seguirem segurament parlant en els propers dies. Passejar un minut i mig a 11:15 de la nit. Hem de fer una pausa per la publicitat, però la tornada encara ens queda moltes coses de l'actualitat del dia per explicar. D'entrada, com la consellera d'Interior avui ha admès que s'ha de reforçar el pla d'AGA per incautar arma blanca als carrers de la nostra societat. Ara de seguida tornem.
Catalunya nit. Catalunya ràdio.
Catalunya ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
Sí. És una central ja de nova generació.
Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen 4 minuts i mig de 2:15, el govern ampliarà el Pla d'Aga, que és l'operatiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública, després que els dos assassinats d'aquest cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que cal sumar més esforços en el control d'aquestes armes. Oriol Pujador.
Sí, la consellera ha qualificat de colpidors els dos homicidis del cap de setmana, un a Esplugues, l'altre al barri del Raval, a la ciutat de Barcelona. Parlon ha fet una crida a la convivència, però ha apostat, com deies, per reforçar i per amplificar el pla per retirar armes blanques de la via pública.
El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
Doncs justament sobre el crim d'Esplugues d'aquest cap de setmana, avui hem sabut que el jutge ha enviat a presó comunicada i sense fiança l'home acusat del crim.
Sí, al llarg del matí ha declarat davant d'aquest jutge, només ha respost a les preguntes del seu advocat. El magistrat ha decidit enviar-lo a presó comunicada i sense fiança, acusat dels delictes d'assassinat, homicidi en grau de temptativa, a banda també de lesions i amenaces greus. Avui també hem sabut que l'home tenia antecedents, perquè l'any 2022 el van detenir a Burgos, acusat de llançar pedres contra agents policials i provocar desordres públics. Malgrat aquests últims fets, el govern assegura que els delictes amb armes blanques a Catalunya s'han reduït un 30% respecte a l'any passat i que els Mossos han requisat ja 2.000 punyals i ganivets durant aquest any.
Doncs davant d'aquesta dada de la reducció del 30% que porta el govern, Junts, el PP i Vox discrepen de l'executiu de Salvador Illa i creuen que al país hi ha un problema de seguretat. Joan Vilaplana.
Sí, els juntaires i els populars són del parer que el govern no té controlada aquesta qüestió i l'extrema dreta reclama més madura. Sentim els portaveus al Parlament de Junts, Salvador Vergés, del Partit Popular, Juan Fernández, i de Vox, Joan Garriga.
La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
Els juntaires ja han demanat una reunió sobre seguretat amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. El govern es mostra disposat a donar explicacions sobre el crim d'Esplugues i, per la seva banda, Esquerra, els Comuns i la CUP demanen calma i aturar l'alarmisme.
Doncs davant de tot aquest debat hi posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
Durant els darrers dies, a l'àrea metropolitana de Barcelona, s'han encadenat successos violents, alguns tràgics, i la majoria d'ells provocats per arma blanca. Sí, de ganivets en determinats ambients se'n porten més que abans. És absurd fer veure que no s'ha produït aquest canvi durant els darrers anys i que en part està connectat amb el repte cívic de gestió de la immigració, del xoc cultural i de la pobresa. Però és paranoic afirmar que estem davant d'una emergència. No és així i el tema és massa sensible per tractar-lo amb ingenuïtat o demagògia o sobretot amb racisme. Negar l'existència de problemes de seguretat és un error polític i a la vegada crear una sensació de pànic social és un tòxic democràtic. I les dues coses estan passant simultàniament. Contra la primera s'hi ha de lluitar i s'hi lluita tractant la ciutadania amb maduresa realista, legislant contra la multireincidència i confiant en les forces d'ordre públic. Els Mossos tenen plans d'acció i les dades evidencien que sistemàticament es decomisen armes blanques. Però la sensació d'inseguretat no sembla que s'apaivagui. Al contrari, la lògica perversa de l'algoritme que s'alimenta de les nostres baixes passions ens vol incrustar al cervell titulars que assimilen una realitat de notabilíssima pau als carrers amb la d'altres contrades del món on la vida, sí, està en risc. Fem-nos el favor de prendre consciència que les nostres ciutats, malgrat els problemes, són encara i han de ser molt segures. És la confiança aquesta en la qual es fonamenta una societat.
Catalunya Nit.
La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha defensat aquesta tarda a Barcelona la necessitat d'un exèrcit europeu per no haver de dependre dels Estats Units en matèria de seguretat. Al Fòrum de la Vanguardia, Robles ha dit que la retirada de 5.000 soldats nord-americans de les bases militars que els Estats Units tenen a Alemanya és un toc d'atenció cap a Europa sobre la necessitat de reforçar el seu model de defensa i afegeix que això s'ha de fer sense complexos.
Europa tiene que reforzar su autonomía estratégica.
tiene que reforzar sus fuerzas, tiene que reforzar su tecnología, tiene que reforzar su seguridad y algo que para mí es muy importante, no actuar con complejos.
Doncs bé, unes paraules de la ministra de Defensa que ressonen en diversos països de la Unió Europea davant l'escenari convuls que hi ha amb les guerres obertes d'Iran i també d'Ucraïna i amb Donald Trump a la Casa Blanca. En aquest sentit, avui els Estats Units han dit que l'alto el foc a l'Iran, per part seva, es manté i que els atacs de les últimes hores contra vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz no tenen la solidesa suficient com per considerar que s'ha trencat aquesta treva. Un alto el foc que Donald Trump, recordem-ho, va establir per negociar sense la pressió d'un calendari. El president dels Estats Units diu que l'Iran sap que és el que no ha de fer per tal d'evitar represàlies. Ignasi Abad.
Sí, Trump insisteix que els negociadors de Teheran diuen una cosa en privat i una altra en públic i que volen un acord de pau. El que no m'agrada de l'Iran és que em parlen amb gran respecte i després surten per televisió i diuen no hem parlat amb el president. És a dir, juguen a fet i amagar. Però us puc dir que volen tancar un tracte. I qui no ho voldria quan el teu exèrcit ha desaparegut i podem fer amb ells el que vulguem?
Per la seva banda, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha advertit avui la República Islàmica que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
I ara fa poca estona, qui n'ha parlat és el secretari d'Estat nord-americà, que ha dit que almenys 10 pescadors han mort d'inanició, s'entén, de gana, per falta d'aliments, a causa d'aquest bloqueig iranià, que ells estan fent una missió en aquests moments defensiva perquè els vaixells surtin, i ha dit literalment que l'operació Fúria Èpica, que és l'ofensiva militar amb la que va començar la guerra als Estats Units el 28 de febrer, ha acabat com a tal, pròpiament. Aquesta operació ofensiva s'ha acabat. És estrany que ho hagi dit el secretari d'Estat nord-americà i no el secretari de Guerra, Pete Hegseth, qui sentíem abans parlar, però realment aquesta és la frase que ha dit i ha estat una mica sorprenent. Per segon dia consecutiu, per cert, enmig de tot això, els Emirats Àrabs Units continuen sent objectiu dels atacs iranians, han llançat diversos míssils contra aquest país aliat dels Estats Units al Golf, que han estat interceptats pels sistemes antiaeris.
Molt bé, gràcies, Ignasi.
I al Pròxim Orient, la justícia israeliana ha allargat fins diumenge la detenció preventiva dels dos activistes de la flotilla de Gaza, tal com reclamava la fiscalia, que encara no ha presentat els càrrecs. Els dos homes, un dels quals un català d'origen palestí, estan en vaga de fam per denunciar la il·legalitat del procés i els maltractaments que pateixen. Ashkelon, Jordi Brascó.
El sol s'ha post rere la presó de Sigma a la zona industrial d'Ashkelon, on Saeva Bukeshek i Tiago Ávila hauran de passar 5 nits més com a mínim. Des de fora és impossible saber què hi passa dins. Els advocats dels activistes, però, parlen de llums intenses enceses a tota hora, d'aïllament absolut, d'amenaces de mort i d'interrogatoris de fins a 8 hores seguides, i tot plegat mentre tots dos fan una vaga de fam. Seguir interrogant-los és precisament el que volen els serveis secrets israelians al Shin Bet, que han convençut el jutge que els indicis que vincularien els activistes amb Hamas són prou sòlids per continuar investigant-los. El jutge els ha concedit tot el temps que han demanat, a diferència del que va passar diumenge, quan només va acceptar una pròrroga de 2 dies, tot i que la petició era de 4. Adil Abu Salih, l'advocada dels activistes, hi veu una voluntat d'escarment.
Veiem això i l'intent de posar-los tots dos davant de sospites criminals, com una manera de difondre la por i de fer que els activistes reconsiderin la seva participació a les flotilles.
La defensa ha presentat un recurs d'apel·lació i continua exigint que els activistes siguin alliberats immediatament, ja que, diuen, tot el procediment és il·legal.
A la ciutat de Barcelona hi ha 8.000 persones sense llar. Aquesta xifra inclou les persones que malviuen al carrer, però també les que s'han instal·lat en assentaments locals ocupats o bé allotjaments d'urgència. Oriol.
Sí, al Matí de Catalunya Ràdio, el Matí de Catalunya Ràdio deia, ha actualitzat les dades. A banda de les prop de 2.000 persones que dormen cada nit al ras, n'hi ha 400 que malviuen en assentaments i locals ocupats. 3.000 que viuen en equipaments públics o privats i 3.500 més que viuen en allotjaments temporals, els d'urgència. Algunes de les persones que dormen al carrer tenen feina, però tot i això no es poden pagar ni una habitació. És el cas d'algunes de les persones que viuen en tendes a tocar de la ronda de litoral. El perfil de gent que hi viu aquí és heterogeni. Hi ha joves estrangers, la majoria algerians, que viuen de vendre ferralla, però també persones de nacionalitat espanyola que s'han vist abocades a viure al carrer.
Va pagar una habitació d'alquiler 300 euros i em vaig quedar clar, sin treball, sin nada, pues al carrer. I estic aquí des de juny. I jo soc una persona normal, treballadora.
Ya quedarte sin trabajo es imposible encontrar tan poca habitación, porque no tienes nada. ¿Sabes? ¿Cómo vas a trabajar?
Le digo muchas semanas a Sarro.
Fa 8 mesos que sóc aquí. Fa molt de temps que vivim en aquestes tendes. Clar que hi ha moltes dificultats, inclosa la convivència amb rates, però som pacients, amb l'objectiu d'aconseguir les nostres metes i aconseguir els papers necessaris per treballar aquí, a Espanya.
Davant d'aquestes situacions, d'aquesta xifra que dèiem, des del govern recorden que han impulsat un pla de xoc de 30 milions d'euros per donar suport als ajuntaments, mentrestant la llei per fer front al sensellarisme continua encallada al Parlament des de fa 4 anys.
Doncs després del que acabem d'escoltar s'entén perfectament l'angoixa que pot suposar perdre la feina. La dada econòmica del dia en relació a això és que baixa l'atur a Catalunya durant l'abril. Ara busquen feina gairebé 314.000 persones, que són 9.000 menys que fa un mes. Això després d'un abril que ha coincidit amb la Setmana Santa i, per tant, amb l'inici de la campanya turística. De fet, on més s'ha reduït l'atur és a l'hostaleria. L'altra dada positiva és la xifra d'ocupats, que frega els 4 milions. Però aquestes dades contrasten amb els expedients de regulació d'ocupació que hi ha hagut des de principis d'any. El primer trimestre ha estat el pitjor en una dècada, si no comptem la pandèmia.
Doncs bé, justament per mirar d'entendre què passa amb les dades aquestes que hem conegut avui de l'atur i contrastar-les amb les de l'enquesta de població activa que donàvem la setmana passada, hem afegit avui la mirada de Raül Ramos, és catedràtic d'Economia Aplicada de la UB i investigador del grup d'anàlisi quantitativa regional.
Tot i que les dades de l'abril de la Seguretat Social mostren un o màxim d'afiliació i l'atur registrat baixa amb força gràcies a l'efecte Setmana Santa, les dades de l'enquesta de població activa relatives al primer trimestre de 2026 i que vam conèixer la setmana passada mostren una visió ben diferent. Poc ha durat l'alegria d'haver rebaixat la taxa d'atur del mercat de treball espanyol per sota del 10%. Vam finalitzar el 2025 amb una taxa d'atur del 9,9%, un valor que no s'observava des dels inicis de la gran recessió del 2008. Però les dades més recents mostren com el mercat de treball espanyol i el català estan perdent empenta. La taxa d'atur ja s'ha situat al 2,8%. I si bé és cert que hi ha una part d'aquest augment vinculat amb factors estacionals, sobretot relacionats amb el sector serveis i més concretament amb el comerç, a ningú se li escapa que l'economia espanyola no viu aïllada de la tormenta que s'està produint a nivell global. L'augment dels preus i dels costos de producció, tot i les mesures aprovades pel govern a mitjans de març, però també les interrupcions a les cadenes de subministrament global, comencen a passar factura a les nostres empreses, especialment a les del sector industrial orientades a l'exportació. I de retruc, les incerteses actuals també fan que moltes famílies comencin a veure el futur amb preocupació. Esperem que les tensions geopolítiques existents desapareguin aviat, i no només pels efectes sobre el nostre mercat de treball.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
La Fiscalia veu indicis delictius inequívocs per mantenir a la presó els pares del nadó presumptament maltractat. I són des de mitjans de març, quan els van detenir després que el fill d'un mes quedés ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron. L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si els deixa en llibertat amb mesures cautelars, com demanen els seus advocats. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit. La Fiscalia afirma que els tres requisits que preveu la llei per mantenir-los en presó preventiva es compleixen
i qualifica de lesions genitals contundents els efectes de la presumpta agressió sexual de què hauria estat objecte el nen amb un mes de vida. Ara com ara se'ls investiga pels delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual. La Fiscalia creu que la gravetat de les penes que se'ls hi podrien atribuir i el fet que puguin influir en diversos testimonis més propers ja són motius per no deixar-los en llibertat. La Generalitat, que té la tutela del nadó, està personada en el cas com a acusació particular i defensa els mateixos arguments que la Fiscalia. Abans d'arribar al Vall d'Hebron, procedent d'una consulta de l'Hospital de Sant Pau pel trencament d'un fèmur, el nadó ja havia passat per diversos centres sanitaris per diverses lesions en 15 dies.
Gràcies a Maria Núria, i encara hi afegim una informació més de successos. La dona de 60 anys que va morir el 17 de març a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa va ser víctima d'un feminicidi, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els fets es remunten al 8 de març, quan els Mossos van tenir constància d'un cas de maltractament. Van detenir l'home, que tenia 59 anys, però la denúncia no es va ratificar i l'individu va quedar en llibertat. El 13 de març la dona va ingressar a l'hospital i van tornar a detenir l'home per temptativa d'homicidi, però va tornar a quedar en llibertat. La detenció definitiva no es va fer fins al 27 d'abril, quan l'informe forense va confirmar el crim masclista un mes després de la mort de la dona. El jutge va resoldre presó provisional per un delicte d'homicidi dolós consumat. Ara el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el segon crim masclista registrat al país aquest 2026. L'Ajuntament de Tortosa ha convocat per la seva part un minut de silenci demà a les 12 del migdia. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, als esports.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ja passen 20 segons dels 5 minuts que ha dictaminat el senyor Siebert.
No s'ha jugat res d'afegit,
No, no s'ha jugat res, home.
I molt decebedor l'Atlètic de Madrid.
Sí, sí. A la roda de premsa serà interessant.
En atac tots aquests minuts que no ha plantejat res. Mira, final.
Final del partit ara mateix a Londres. Ho celebra Arteta, ho celebra Saka, ho celebra l'afició de l'Arsenal 20 anys després. El conjunt Gunner torna a una final de la Lliga de Campions després d'aquell penal de Riquelme, després d'aquella final de París, on el Barça va remuntar un partit amb un gol final d'Abeletti, l'Arsenal tindrà una segona oportunitat per guanyar la seva primera Lliga de Campions.
Aquesta seguim en directe al Catalunya Nit. Ens hem colat, això sí, a la transmissió d'aquesta final, que hem enxampat ben bé al final d'aquesta semifinal. Ara ja sí que tenim un primer finalista. David Ouack, bona nit.
Bona nit.
Serà l'Arsenal.
Sí, l'Arsenal, que el dia 17 de maig farà 20 anys que va jugar la seva única final de Champions, la que el Barça li va remuntar a París el 2006, doncs disputarà aquest any la seva segona, serà a Budapest el 30 de maig. S'acaba de classificar el conjunt londinenc en guanyar 1-0 l'Atlètic de Madrid per la mínima, un marcador molt propi dels matalassers, però que avui l'han patit en contra, i l'Arsenal que festeja a l'Emirates, al seu estadi, aquesta classificació. A l'anada hi va haver empat a 1 la setmana passada al Metropolitano, per tant avui l'Arsenal que passa per la mínima amb un gol de Bukayo Saka al llindar del descans, al minut 44, que ha estat el bo perquè l'Arsenal d'Arteta passi a la final. I del català David Raya, el porter de l'Arsenal, per cert.
Finalista d'aquesta Champions, tornarà a jugar una final de la màxima competició 20 anys després. Des
i demà veurem l'altra semifinalíssima, que serà també interessant de veure. Segon document sonor del dia, Pere Romeu, entrenador del Barça femení, a la prèvia del partit de demà contra el Llevant.
Els estils gestionen amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant.
Pere Romeu parlava així dels rumors. Ha estat a la prèvia d'un Barça-Llevant de demà, un partit pendent de la jornada 27 de Lliga, en què el Barça a l'estadi Johan Cruyff oferirà el títol, que ja té el Sarro matemàticament, al conjunt blaugrana, tres dies després d'assolir l'accés a la final de la Champions, que jugarà contra l'Olímpic de Lió a Oslo. I la notícia del dia, al voltant d'aquests rumors, és ja un fet que ha pogut avançar aquesta casa, Catalunya Ràdio, a través del podcast Fem Futbol, i és el fet que Mapi León, la defensa, ha comunicat ja al club que marxarà de l'equip un cop que s'acabi la temporada després de 9 anys. Mapi León, que tenia damunt de la taula una oferta de renovació a la baixa, l'ha descartada i, per tant, marxarà. No és oficial, insistim, ho ha avançat al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. Mapi, una de les jugadores importants de la dinàmica guanyadora del Barça amb 7 lligues i 3 títols de Champions en el seu palmarès en concret, doncs que tancarà etapa al Barça després de refusar aquesta oferta de renovació. Un apunt també que té a veure amb la Lliga Femenina, i és que el govern espanyol ha aprovat avui que s'incloguin partits de la Lliga Femenina a les travesses. N'hi haurà 4 a cada jornada. D'aquesta manera els clubs de la Lliga Femenina podran percebre també ingressos en aquest concepte.
Molt bé, doncs afegim-hi el tercer i últim document sonor.
La segona etapa del Tour modificarà el seu recorregut i no passarà per Collserola. És pel brot de pesta porcina.
El 5 de juliol és quan s'ha de disputar aquesta segona etapa del Tour. Amb sortida de Tarragona i arribada a Barcelona, es manté el circuit final a Montjuïc, però havia de pujar per Collserola, per Molins de Rei, fer l'alt de la Creu d'Olorda. S'estalvia aquest recorregut per la pesta porcina, una petició del govern català atesa per els organitzadors del Tour.
Molt bé, gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, adeu-siau. And you can't get your tan underneath these covers and that four-blade ceiling fan. You know I love to see you with that two-piece top on tight, but I can think of something better. I ain't gonna lie, yeah, I could use a little rain beating on the window pane while we listen to the tin roof sing a love song all day long.
Aquesta tornada diria que hem parlat aquí d'una miqueta de pluja.
A Little Rain, no?
Jo crec que sí, que la cosa ha d'anar per aquí.
Una miqueta més.
A veure, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, és una cançó de Morgan Wallen que es diu Little Rain, perquè demà serà una mica menys, eh? O sigui, no tindrem els ruixats que hem tingut avui. Avui hem tingut tempestes, calamarsades, que han resseguit, doncs, el prelitoral, podríem dir, des del Delta de l'Ebre fins a l'Empordà. Estones ho han fet amb una mica més d'intensitat, amb calamarsa, amb tempesta. Han passat molt ràpid i els registres de precipitació, doncs, han quedat els més elevats, cap als 30 litres per metre quadrat. Però sí que estones ho feien amb intensitat i, com dèiem, amb calamarsa. Aquesta setmana anem repetint una mica la mateixa dinàmica de temps. Demà tindrem més sol que ruixats, per tant, aquesta pluja que serà una miqueta més minsa. Al matí amb sol, amb boires, amb un matí una miqueta més fresc. Després, al migdia, tornaran a créixer nuvolades i ruixats, però demà quedarien una miqueta més restringits cap al nord-est, el Pirineu i les comarques gironines. Des de l'Alt Baix Empordà, a punts de la Garrotxa, Pla de l'Estany o Gironès, aquí és on hi ha els avisos on els ruixats i les tempestes poden tornar a ser intenses. Això no vol dir que ni no hi pugui haver altres llocs, però aquí serien els més significatius. I les temperatures, doncs, no variaran gaire, mantenim aquesta calor força, força continguda.
Doncs em sembla bé.
Està bé, sí, sí, comprem.
Sí, així podem conviure bé amb aquest temps.
És una miqueta de tot. Una mica de tot. Més estables i tardes, doncs, una mica més pendents dels ruixats.
Doncs som-hi, a veure com anirà demà. Gràcies, Gemma.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Yeah, I could use a little rain.